Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Molt bona nit a tots i totes. Com esteu? Doncs mireu, aquest ja és el primer programa del mes de març de 2019. No parem, i el temps corre. Penseu que no és fàcil rumiar de què parlarem cada setmana, però aquí estem, infatigables, amb un programa nou cada 7 dies i sempre intentant presentar coses noves. Ja ho sé que de tant en tant repetim algunes, però sempre ho presentem de manera que queda nou. No serà el cas d'avui, ja que en aquesta emissió parlarem d'algú que, si bé ha sortit de tant en tant, mai ho ha fet com a protagonista absolut, i s'ho mereix. Per això hem posat fil a l'agulla, hem triat música i hem creat aquest programa el 359. I diria que tota, o si més no, ben bé el 95% de la música d'avui és encara inèdita a Parlem d'Òpera. O sigui que a gaudir-ne tots plegats. Rocío García, el control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Comencem. Doncs sí, estimats amics i amigues oients, us confessaré que el cos em demanava proposar i sentir òpera barroca, que ara feia molt de temps, eh? I encara més, un determinat tipus de barroc, diferent, barroc francès. I he pensat en presentar-vos en un parell de programes les obres més importants de la, per mi, més gran figura del barroc francès, un dels més grans compositors d'aquesta nacionalitat i veritable consolidador de l'òpera francesa. Després del naixement de la mateixa, allà cap al segle XVII, per obra i gràcia d'un italià, Jean-Baptiste Lully, Avui parlarem de Jean-Philippe Rameau, exclusivament, i només sentirem música seva. Per començar aquesta obertura de la seva òpera Ballet o Ballet Heroic en un pròleg i quatre actes amb llibret de Louis Fuselier, Les Indes Galantes, Les Índies Galants, obra estrenada a París a l'Acadèmia Reial de Música el 23 d'agost de 1735, encara que en la seva versió definitiva no fou presentada fins al 10 de març de 1736. Jo diria, sense faltar gaire la realitat, que avui en dia, malgrat que es fa molt poc, aquesta és l'obra més coneguda del seu compositor. Parlem de Rameau, doncs? Doncs vinga, va. Aquest va néixer a la ciutat de Dijon, la capital de la regió de la Borgonya, famosa pels seus vins, el 25 de setembre de 1683. Setè dels 11 fills d'un organista i la filla d'un notari. Va rebre formació musical del seu pare i va aprendre les notes musicals, fins i tot abans que llegir. Rameau, a banda de compositor, fou clavecinista i teòric musical. Figura cabdal de la música francesa, el seu principal llegat són les seves òperes, la producció de les quals va començar una mica tard en la seva vida, quan s'acostava als 50 anys d'edat. El propòsit d'aquest programa no és explicar la vida del compositor, de la qual, per altra banda, no se sap gaire cosa fins al moment en què s'instal·la definitivament a París, fet que succeeix a finals de 1722 o a principis de 1723, quan Rameau s'acosta als 40 anys d'edat. Fins aleshores, la seva va ser una vida de músic nòmada per ciutats franceses de províncies, Dijon, Lyon, Montpellier, Clermont-Ferrand, etc. És quan arriba a París quan comença a produir obres per l'escena, i aquest és el principal motiu d'aquest programa, fer-vos conèixer les obres escèniques, òperes, però que són conegudes amb altres denominacions, de Rameau. Com que hi ha molt de material, en farem dos programes, el segon d'aquí un mes. Dir només per ara que les obres de Rameau per l'escena s'agrupen en sis categories diferents: tragèdies líriques, òperes ballet, comèdies ballet, comèdies líriques, actes de ballet i pastorals heroiques. Farem una repassada a totes les categories sense sentir, òbviament, música de totes les seves obres. Avui, en aquest primer programa, sentirem les tragèdies líriques i les òperes ballet. Dans ser possible, ser jure és un cor de sacerdotesses precedit per una marxa de l'acte primer de Hippolyte et Aricie, la primera de les tragèdies líriques de Rameau. Eren les arts florissants sota la direcció de William Christie. El 1733, Rameau ja tenia 50 anys, era un músic prestigiós com a teòric gràcies als seus tractats d'harmonia i també com a intèrpret, organista, clavecinista i violinista. No obstant, com a compositor no havia fet gaire cosa, alguns motets i cantates i peces per a clavecí. En òpera no havia fet res. L'abbé Simon-Joseph Pellegrin escrivia llibrets d'òpera des de gairebé 20 anys enrere. Va conèixer Rameau a casa del ric Messier de la Poupliniere, al servei del qual es trobava el músic, i li va proporcionar el llibret d'una tragèdia en music, o tragèdia lírica. Aquest gènere havia estat creat per Lully en el segle XVII, sota Lluís XIV, i venia a ser com la reacció a l'òpera italiana. En la tragèdia lírica comptava tot per tal de fer un espectacle complet, amb una gran importància del ballet. Desaparegut Lully i el rei que el va afavorir, aquest gènere ja estava una mica passat de moda en temps de Rameau, però aquest va saber tornar-li a donar vida i en va compondre 5, la primera de les quals fou Hippolyte et Aricie, el llibret que li havia proporcionat l'abbé Pellegrin. Això era de l'acte quart, el primer et deuxième minuet, dansa. Aquesta obra, inspirada lliurement en la Fèdre de Racine, va posar de sobte Rameau en la primera fila dels escenaris lírics francesos. Aquesta tragèdia lírica en un pròleg i 5 actes fou estrenada públicament, abans havia estat en privat a casa de la Poupliniere, el 1 d'octubre de 1733. D'entrada el públic va quedar desconcertat, però l'obra va acabar sent un èxit. Mantenint els esquemes tradicionals de Lully, Rameau havia compost una música molt avançada pel que fa a ritmes i harmonies, una música que superava tot el que s'havia fet fins aleshores. Ningú en fou indiferent. Els seus partidaris alabaven la bellesa i originalitat de la seva música. Però també hi havia els nostàlgics de Lully que el van criticar molt perquè deien que devaluava la música francesa. La veritat és que Rameau admirava enormement Lully i la seva obra. Hipòlite d'Arici és una història de la mitologia grega en la que intervenen personatges com el famós Teseu, el pare d'Hipòlit, i la seva esposa Fedra, així com diversos déus. Després de moltes peripècies, tot acaba bé i els protagonistes aparellats, que és el que volien, des d'un bon començament. Sentim-ne un darrer fragment de l'acte cinquè, la marxa Chantons sur la Musette. Erian James, Diana, Anna Maria Panzarella, Arici, Marc Patmore, Hipòlit i les arts florissants amb William Christie a la batuta. La segona tragèdia lírica, composta per Rameau, també de tema mitològic, fou Castor e Pòl·lux, un llibret de Pierre-Joseph Bernard, estrenada a l'Acadèmia Reial de Música de París el 24 d'octubre de 1737. L'obra fou un gran èxit i va gaudir de nombroses reposicions, per la segona de les quals, el 1754, Rameau va fer-ne una àmplia revisió. Thank you. Era la gavota Si les ombres fugitives, interpretada per Sandrine Pio, una ombra, i Les arts florissants, dirigits per William Christie. Castor e Pollux es basa en la llegenda mitològica d'aquests germans bessons, anomenats els Dioscurs, els quals un, Pollux, era immortal i l'altre, Castor, era mortal. Així comença l'òpera, amb els funerals d'aquest que mor en combat. La princesa Telaire, que estimaven els dos germans, lamenta la mort de Castor, que és a qui ella corresponia. La noia demana a Pollux que intervingui davant el seu pare Zeus perquè torni la vida a Castor. Però el noi és un dilema. Ell ja voldria tornar la vida al seu germà, però això significaria perdre la seva estimada per sempre. Zeus, o Júpiter, a l'obra, però, diu que no té poder per alterar el destí. L'única solució seria que Pollux accepti reemplaçar el seu germà entre els morts. Pollux, desesperat, accepta. Quan Castor el veu, aquest no vol que el seu germà sacrifiqui, però sí que accepta tornar al món per un sol dia per poder veure Telaire per darrera vegada. Tot això, com us podeu imaginar, porta cua, i al final Júpiter decreta que tots dos germans seran immortals i són rebuts en el zodíac com la constel·lació de Géminis. L'estrena de Castor i Pollux va exacerbar les polèmiques entre els conservadors seguidors de Lully i els renovadors seguidors de Rameau, entre els quals hi havia el filòsof Denis Diderot. Sentim un altre fragment d'aquesta òpera i serà de l'acte cinquè, l'arieta Brille, Brille, Astre Nouveau, a càrrec de Sandrine Pio, Un planeta.
Three.
Dos anys més tard, el 19 de novembre de 1739, Rameau estrena la seva tercera tragèdia lírica en un pròleg i cinc actes i llibret de Charles Antoine, Leclerc de la Bruyère, Dardanus. Acabem de sentir del pròleg de Dardanus la Marche pour les différentes nations, a la versió de Les Musiciens du Louvre i el seu cor, dirigits per Marc Minkowski. Es considera que Dardanus conté la millor música de Rameau, però va desconcertar el públic. Això fou bàsicament per la feblesa del llibret, que feia que moltes convencions establertes de l'òpera francesa quedessin malmeses. És aquest excés de regulació de l'òpera a França que sempre m'ha semblat ridícul i digne de riure. Bé, el cas és que Rameau la va revisar el 1744 i de nou el 1760, quedant una òpera gairebé completament diferent de la versió original. Oh! Això era l'arieta Hâton nu, Courant à la gloire, de l'acte quart. Era el tenor John Mark Ainslie com a Dardanus. La trama la protagonitza Dardanus, el mític fundador de Troia, i ens explica totes les penúries que passa per obtenir la mà de la princesa Ifise, filla del rei Teucro, el major enemic de Dardanus, penúries amb monstre marí inclòs, aquesta bestioleta que tan sovint els agradava fer sortir a les òperes barroques. Recordeu, si no, l'Idomeneu de Mozart. I ara sentirem un darrer fragment de Dardanus. Quel bruit, quel tempête horrible. L'escena del monstre amb el baríton Laurent Nauri en tenor i Jean-Marc Ainslie Dardanus. Després d'això, Rameau va estar gairebé 6 anys inactiu, reapareixent amb força, però el 1745 amb un munt d'obres. Durant aquests anys de silenci naixeria la seva enemistat amb Jean-Jacques Rousseau, que portaria la famosa querelle de Buffon entre partidaris de Rameau i els seus detractors favorables a l'òpera italiana. El 5 de desembre de 1749, 10 anys després de Dardanus, i quan Rameau en té ja 66, estrena la seva quarta tragèdia lírica, Zoroastre, en llibret de Louis de Cahusac. En aquesta obra suprimeix l'habitual pròleg alegòric i només deixa els 5 actes. A més, no es basa en la mitologia grega, sinó que és una història persa. Thank you. De l'acte cinquè de Zoroastre hem sentit una peça de ballet, Air Majestueux, amb les Arts Florissants dirigits per William Christie. L'estrena no fou un èxit. Malgrat el gran aparell escènic, va fracassar davant la nova òpera de ballet de Mondonville, Le Carnaval du Parnasse. Compositor i llibretista van emprendre una profunda revisió de l'òpera, que fou novament presentada el 1756. Zoroastre fou l'òpera triada per inaugurar la nova òpera de París el 26 de gener de 1770. També fou traduïda a l'italià pel famós Don Juan Casanova i així fou representada també a Dresden. Zoroastre, que ens parla del fundador de l'ancestral religió de Pèrsia, és, com ho va ser posteriorment la flauta màgica, un manual de la masoneria, societat a la qual pertanyia el llibretista i que tenia en gran estima a l'històric Zoroastre. L'òpera de Rameau ens presenta la típica lluita entre les forces del bé, representades per Zoroastre, i les del mal, encapçalades pel bruixot Abramane, tenint com a rerefons la lluita pel tron del regne de Bactria. Vol, Lance de Nouveau Feu, és l'arieta que porta al final de l'òpera, amb Gael Méchali Amélit, Marc Patmore Zoroastre i el cor. La darrera de les tragèdies líriques de Rameau fou Le Boréad, l'autor del llibret de la qual es desconeix, encara que s'atribueix també a Cahusac, donada la presència de nou de referències masòniques. Aquesta òpera, basada en la llegenda d'Avaris, una mena de sacerdot amb reminiscències druídiques, que diuen que procedent del nord va pol·lular per Grècia fa molts i molts d'anys, no es va estrenar en vida de Rameau. El 1763 se sap que s'estava assajant, però no sabem per què no va arribar enlloc, i el compositor va morir el setembre de 1764. La primera representació plenament escenificada de Le Boréad, i que es considera la seva estrena, fou el 21 de juliol de 1982, en el Festival des d'Amprovence, a càrrec de John Eliot Gardiner. L'argument de l'òpera també se situa a Bactria, que és l'actual Afganistan, i ens parla de la reina Alfise, que es vol casar amb Avaris, cosa que aconsegueix després de molts embolics. I ara sentirem un fragment instrumental d'aquesta òpera de l'acte cinquè, Air Andante, Pas de Deux, Menuet. els English Baroque Solists dirigits per John Eliot Gardiner.
Thank you.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
I ara anem a fixar-nos en les òperes ballet compostes per Rameau, que són 6, però només en presentarem 3. La primera, i probablement l'obra, com hem dit, més popular de Rameau avui en dia, és Les Indes Galantes, Les Índies Galants, de la qual anem sentint l'obertura en començar. Òpera ballet en un pròleg i 4 actes o entré. L'argument és simple, cada quadre és independent i presenta històries d'amor galant en llocs exòtics agrupats sota el nom genèric de les Índies. Els llocs en qüestió són Turquia, Perú, Pèrsia i Nord-Amèrica. Veiem com els salvatges, entre cometes, també són tan capaços de galanteries com la cort de Lluís XV. Aquests arguments simples i estúpids donen peu a un gran espectacle de cant i dansa amb vestits i decorats suntuosos, efectes especials, etc. Veritablement una obra molt curiosa i esplèndida, aquestes Índies Galants. Com que ja n'hem sentit l'obertura i no ens queda pas gaire temps, aquí va un petitíssim fragment, la gavota que tanca la tercera entrada, la dels perses, amb l'orquestra Jean-François Paillard dirigida per ell mateix. La segona de les seves òperes ballet, estrenada just abans de Dardanus, el 21 de maig de 1739, fou Les Fêtes d'EB, o Les Talents Lyriques, les festes d'EB, o Els Talents Lyrics, en un pròleg i 3 actes, o en 3, i llibret d'Antoine Gautier de Montdorge. El llibret era molt feble, tant que la segona entrée fou objecte de revisió ben aviat, amb l'ajut de l'abbé Pellegrin, però l'èxit de l'òpera fou immediat, arribant a ser una de les més populars del compositor, arribant a 80 representacions només el primer any. En vida de Rameau va gaudir de 3 reposicions per després desaparèixer del mapa. I no és que avui en dia s'hagi recuperat en absolut. No es fa gairebé mai, però és que recuperar totes les òperes de Rameau és una tasca que portarà molt de temps, en la meva opinió. Se n'estan rescatant algunes per a l'escena i d'altres, com és el cas de Les Fêtes d'EB, almenys han estat enregistrades. La trama ens presenta la deessa de la joventut, EB, que cansada dels déus de l'Olimp decideix instal·lar-se a la Terra, més concretament a la riba del Sena. Allà es desenvolupen els 3 actes, la poesia, la música i la dansa, tot plegat un entreteniment cortesà. Sentim-ne un fragment, Eclatante Trompette, que conclou la segona entrada, la de la música, amb Sarah Connolly i Fise, Paul Agnew, Licurge, Thierry Félix Tirté i el cor, amb les arts florissants sota la batuta de William Christie.
Oh,
La següent òpera ballet de Rameau s'estrenà després dels 6 anys de silenci que hem comentat abans. Estrenada l'any 1745, any en què el compositor va tornar amb la força d'un huracà, estrenant ni més ni menys que 5 obres. Una d'elles fou Les Fêtes de Poligny, les festes de Polimnia, estrenada el 12 d'octubre d'aquell any. En un pròleg i 3 actes ho han tres els llibretes de Louis de Cahusac, i l'òpera fou composta per celebrar la victòria de les tropes franceses comandades pel mariscal de Saxònia, que a títol de curiositat us diré que és el protagonista de l'òpera Adriana Lecouvreur, a la batalla de Fontenoy. Alguns estudiosos consideren Les Fêtes de Poligny com una obra menor dins la producció de Rameau i, de fet, només va ser produïda una vegada més en vida del compositor. En el pròleg que celebra la victòria de Fontenoy i és Polimnia, musa de la retòrica, qui proposa les entrades que seguiran: la faula, la història i el conte de fades. Rameau encara compondria 3 òperes ballet més: El temple de la glòria, amb llibret de Voltaire, el 1746, Les Fêtes de l'Hymen et de l'Amour, el 1747, i Les sorpreses de l'amor, el 1748. Ja tot seguit sentim de Les Fêtes de Poligny, de la tercera entrada, imité l'éclat de trompet, amb Tomàs Dolier, Zimès, el cor Parcel i l'Orfeo Orquestra dirigits per Gheorghe Vasecki. I jo aprofito ja per acomiadar-me de tots vosaltres fins al proper programa. No falteu. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.